Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Hi ha diferents estudis que han fet aportacions sobre com la intel·ligència artificial pot ajudar a millorar les oportunitats d'aprenentatge i facilitar l'accés a l'educació a tots els nens i nenes. M'agradaria remarcar que la intel·ligència artificial no pretén reemplaçar íntegrament els docents com a tal, però és innegable que és una molt bona eina per a millorar l'educació. Les noves tecnologies han d'ajudar a millorar els processos d'ensenyament i aprenentatge en les diferents etapes, però els mestres i professors continuen sent una peça fonamental en el procés educatiu. Per què? Perquè només els docents poden oferir una perspectiva humana i teixir un vincle que no pot ser mai reemplaçat per una tecnologia, en aquest cas la intel·ligència artificial. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I a les 7 de la tarda i un minut és el moment de saber quin temps ens espera les properes hores. Doncs els termòmetres, els homes del temps, diuen que tocaran fons la nit de dijous a divendres, però s'aniran recuperant amb l'arribada del cap de setmana amb un temps més estable i que es mantindrà sota el domini de l'ambient assolellat. Sortim a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Les principals vies, Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda. Anem a veure si podem recuperar la nostra companya Mireia Camats perquè ens doni l'última hora del que està passant a les carreteres. Ara sí? Mireia, què tal? Bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. A l'autovia 2 hi ha retencions entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona per un accident que ocupa el voral. A més, hi ha lentitud i aturades la mateixa a 2 de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C32 hi ha retencions de Sant Boi de Llobregat a Cornellà en sentit nord i a Sant Boi de Llobregat fins a arribar a Viladecans en sentit sud. A la B23 hi ha trams de lentitud i aturades entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Just d'Esvern d'entrada a Barcelona. A l'autopista P7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud. La B30 força carregada a Barberà en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud i a la C58 hi ha lentitud a Ripollet en sentit nord. A la C16 hi ha retencions a Terrassa en sentit nord per obres. A la C60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en diferents trams en sentit Besòs i de Sant Gervasi a Esplugues en sentit Llobregat. I a la ronda litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia. Ahir el pavelló de l'oli de les Borges Blanques va obrir portes per celebrar el primer fòrum de l'oli d'oliva verge extra de Catalunya. Avui al llarg de la programació hem estat parlant de l'oli, però nosaltres en concret a la Linterna volem parlar de la part nutricional, els beneficis de prendre o de menjar l'oli d'oliva.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Cataluña y Andorra.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
En Flexicar hay muchos cars, en Flexicar hay muchos cars, en Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
COPE Cataluña y Andorra.
En els darrers mesos hem vist com l'oli d'oliva es convertia en un producte de luxe amb un preu desorbitat que ha arribat a superar els 10 euros per ampolla. Afortunadament, això ha començat a canviar en les últimes setmanes. Tot i l'increment de l'IVA, els preus estan baixant i ja podem trobar ampolles per sota dels 7 euros al litre. I això passa sobretot perquè la collita prevista a Espanya, Andalusia en concret, serà força bona. Aquí a Catalunya la situació és bastant diferent. Els productors es troben sota una forta pressió per abaixar els preus mentre s'enfronten a una collita molt per sota de l'habitual a causa de la sequera. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, les cooperatives catalanes és veritat que es troben en una situació complicada. Ara mateix estan envasant l'oli d'oliva de les reserves de la collita anterior, però d'aquestes reserves ja queda molt poc. L'Antoni Galceran és el responsable de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i ens ha reconegut que la sequera està causant estralls en el sector. La producció a Catalunya és molt irregular. És veritat que a les zones que reguen va millor, però no és aquesta la tònica general. Si hem de parlar de la collita d'aquest any, Galceran veu el got mig buit.
Més aviat buit perquè... Així que parlem de números, una mica farragosos els números, però s'ha de parlar de números.
Sí.
Dic que l'any passat se van produir 32.000 tones, 32 milions de quilos d'oli per Catalunya, que és la mitjana que tenim, i aquest any n'esperen 16.000, o sigui un 50%, aproximadament, eh? És una estimació i es veurà, no? Però, clar, un 50% és molt baix,
és
no?
Molt.
La producció va lligada directament al preu. Quan hi ha molta producció, els preus baixen i a l'inrevés. I això explica, doncs, les pujades dels darrers anys.
Clar, els preus van molt ben molt arrossegats per la producció mundial i especialment per la producció espanyola i especialment per la producció andalusa, allà on me trobo, que evidentment és un monstre immens de productor d'oli. Llavors, aquí sí que hi haurà una bona collita aquest any i això baixarà, arrossegarà una mica els preus a la baixa, però fins a on, eh? Però tampoc és una collita excepcional, eh? L'Andalusia és una collita mitjana, també. Però és que veníem de 2 anys de collita molt baixa. I això és l'explicació, la poca disponibilitat d'oli de les grans pujades que hi ha hagut aquests 2 anys.
La situació a Catalunya i Andalusia, ja ho sentim, és molt diferent. A Andalusia la producció està sent molt bona, domina el mercat amb el 80% de la producció estatal. Res a veure amb Catalunya. Serà la producció andalusa la que tirarà els preus cap a baix i això col·loca Catalunya en una situació de desavantatge.
Sí, en aquest cas, clar, és lògic, no? Si el preu s'estira una mica cap a la baixa, perquè ells tenen molta producció, però a Catalunya hi ha poca producció, no és avantatjós. Però bé, dèiem, a veure, aquí a Catalunya el que faria falta és que tornessin les pulles normals, i tornessin les produccions normals.
L'Antoni Galceran reconeix que les ajudes que ofereix l'administració sempre són benvingudes, sobretot en un moment dolent per al sector, però en cap cas aquesta és la solució.
Recordem que Espanya és el primer productor mundial d'oli i el sector preveu que aquesta temporada una collita de 1,4 tones, gairebé el doble que l'any anterior. Però a Catalunya, com estem explicant, les previsions no són optimistes, com ens explica ara l'Adrià, que és productor d'oli a la cooperativa agrícola de Sant Isidre de Juncosa.
I ens ha reconegut l'Adrià Martí que són temps difícils difícils per a molts productors de secà. La sequera ha colpejat i molt durament la seva feina i sobretot l'economia de moltes famílies, doncs, que depenen de la producció del camp. Explica l'Adrià que la zona de secà porta 3 anys sense produir res.
Nosaltres, aquí a Juncosa, al nostre municipi, part del terme s'està regant. El terme que s'està regant no ens podem queixar, tenim una quantitat d'olives que està bé, però sí que la part que és de secar fa 3 anys que no collim res, 0. És a dir, tu fas totes les feines de tot l'any, has d'anar a podar, has d'anar a fer tots els tractaments que toque o més, però a l'hora de collir d'això no en treus cap rentabilitat. Tot són despeses per nosaltres.
I aquesta situació el que està provocant és que s'esvaeixin moltes opcions de relleu generacional. Sense poder garantir uns ingressos, és molt difícil mantenir la il·lusió dels joves, doncs, perquè continuïn al peu del canó. Tal com estan les coses ara, amb un clima canviant i les inversions que s'han de fer, aquest tipus de conreu es fa molt, molt complicat.
Tens una sèrie de despeses amb, no sé, picadores, tractors, la manera de recol·lecció. Tot això val una sèrie de diners que és molt gran. Si després de fer totes les inversions que has fet has de canviar el tipus de cultiu i haver de canviar part de la maquinària o tota la maquinària, és que és inviable totalment.
Doncs a les Borges Blanques s'acaba de fer el primer fòrum de l'oli d'oliva verge extra de Catalunya, una trobada de debat precisament sobre el futur d'aquest sector.
Hoy vamos a hablar con Cristian Didier, que es doctor en nutrición del Centro Disanta, un centro de nutrición de Lleida, y con él vamos a hablar sobre los beneficios de este aceite de oliva. Doctor Didier, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bien, con ganas de saber, ya es conocido por todos, ¿no?, los beneficios del aceite de oliva, pero todo y así, siempre es bueno recordar qué es lo que nos aporta el aceite de oliva.
Claro. Bueno, el aceite de oliva es uno de estos alimentos de amor-odio, ¿vale? Con que vivimos en una sociedad que muchas veces incentiva mucho a las dietas y a restringir y a no comer desde la manera más libre. El aceite de oliva ha sido señalado bastante por muchos profesionales, vamos a decirlo, ¿no? Como aquel alimento calórico que puede hacer engordar, que no nos podemos comer en exceso, ¿no? Y entonces mucha gente no sabe muy bien si tiene beneficios, si no, si engorda, si no engorda,
sí.
y bueno, si lo puedo comer o no, ¿eh? Es un alimento que en la población muchos tienen esta dualidad, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, ¿no?
¿Cuáles son las propiedades del aceite de oliva?
Claro, el aceite de oliva tiene muchas propiedades desde el punto de vista nutricional. Es un alimento muy rico en nutrientes esenciales, de hecho. El tipo de ácido graso que tiene, que es las grasas, está compuesta por unos ácidos grasos, lo hacen como muy interesante, ¿no? Tiene un tipo de ácido graso que es antioxidante, que protege las arterias, que participa en muchos en procesos del sistema inmunitario, protege el corazón, protege la salud cardiovascular. Es un tipo de aceite muy interesante a nivel biológico, digamos, de la salud médica, ¿no? Uh-huh. Como tal. Lo que pasa es que el aceite de oliva es aquel tipo de aceite que participa en otros procesos que también nos protegen. Por ejemplo, es un tipo de alimento que aumenta la saciedad de las personas.
¿Ah?
Cuando incorporamos aceite de oliva, tanto crudo como cocido también, en los alimentos, cuando comemos, nos sentimos más saciados. Los alimentos son más palatables, que llamamos. Están más ricos, más sabrosos y nos permite que disfrutemos mucho más de los alimentos. Entonces, la experiencia de alimentarte, de comer, es mucho más interesante que cuando no está el aceite de oliva.
Ajá.
Este tipo de efecto que tiene el aceite de oliva no lo tienen otros aceites vegetales, ¿no? Por ejemplo, el aceite de girasol no suele tener este efecto, porque el sabor, la intensidad que tiene en el paladar no participa tanto en la saciedad, en el gusto, en el placer de comer, ¿vale? Entonces, es verdad que el aceite de oliva es muy conocido por el tipo de grasa que tiene y a nivel cardiovascular realmente tiene este efecto, pero también me gustaría recordar este efecto a nivel de saciedad, de placer, de gusto, de realzar el sabor de los alimentos, que es muy importante, y poco se habla de esto, de hecho.
Uh-huh. Doctor, ¿cuánto aceite de oliva sería recomendable consumir a lo largo del día? Hay gente que se toma incluso por las mañanas como un taponcito, ¿no? Relleno y ¡pum! Sí. Para adentro. ¿Esto es bueno?
Bueno, el aceite de oliva podríamos llegar a decir un valor, pero esto es muy individualizado y es muy difícil de pautarlo, ¿no? Pero si queremos hablar así a nivel general, podríamos hablar bien que una persona debería de introducir durante el día entre 5, 8, 10 cucharadas de aceite de oliva al día, más o menos, ¿vale? Pues debería de incorporarse en el desayuno de alguna manera con una o dos cucharadas soperas. Debería de incorporarse en la comida, ¿vale?, con 2-3 cucharadas soperas como mínimo. Debería incorporarse en un tentempié con 1 o 2 cucharadas. Y en la cena, más o menos como en la comida, 2-3 cucharadas al día soperas. O sea que bien, una persona necesita unas 8 cucharadas seguro soperas, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea. Y algunas personas que la incorporan así como tú dices, ¿no?, por la mañana, con un vasito, no sé qué, pero bueno, me parece bien si le gusta, ¿no? Yo, por ejemplo, lo odio tomármelo así.
Sí, porque es como muy amargo, ¿no?
Puedes incorporar, ¿eh?
Es muy amargo.
Y es un poco curioso, pero incorporarlo en los alimentos es una manera ideal para comer aceite de oliva y de muchos niveles. Y si queremos utilizar para cocinar, también es muy interesante utilizar el aceite de oliva para el cocinado. Hay un montón de mitos con esto, ¿no? Pero claro, se puede incorporar en el cocinado el aceite de oliva, ¿no?
Lo que hay que tener en cuenta, doctor, me imagino, es que a la hora del cocinado depende cuántas veces utilices el mismo aceite para cocinar, ¿no?
Bueno, me refiero, para el cocinado es, bueno, pues estás haciendo algo a la plancha, podemos utilizar aceite de oliva y ya lo utilizamos y ya lo incorporamos dentro del alimento, ¿vale? Pues bueno, si vamos a freír algo con aceite de oliva, también lo podemos hacer, pero este aceite ya deja de tener mucho valor para una segunda fritura, digamos, ¿no? Que ya no se recomienda tanto, ¿vale? Pero el aceite de oliva se puede utilizar en cocinado, que a veces hay algunas personas que lo piensan solo en aceite en crudo, digamos, ¿no? Pero también perfectamente se puede utilizar. Precisamente porque el aceite de oliva da esta saciedad, este sabor. Y hay un efecto del aceite de oliva que se habla súper poco, y es que reduce el estreñimiento.
Exacto.
Nos permite ir mejor con un hábito deposicional, ¿no? Con unas cacas más frecuentes, menos duras, menos secas, menos... Y esto, este efecto que tiene, no tiene tanta importancia si es en crudo o cocinado, claro, ¿no? Tiene la importancia de que se incorpore esta emulsión y estas heces, ¿no?, fecales, más blandas, menos duras, menos secas, que hay personas, claro, que no van al baño pues cada 2 días o cada 3, claro, es súper importante.
Vamos, que los beneficios del aceite podemos decir que los tienen absolutamente todos. El único pego o la única pega es ese precio que nos ponen a esos aceites, doctor. Ya nos gustaría a muchos o a muchas personas que nos escuchan poder tener aceite de oliva virgen extra, pero se hace complicado con esos precios. Tendría que ser algo básico, ¿no?, para la dieta mediterránea, ¿no?
Sí, lo que pasa que esto también hay estudios de esto. Es verdad que el aceite de oliva cuando lo compras no tiene un precio muy barato, digámoslo de esta manera, pero claro, todo es relativo. Mira, yo a veces hago aquí en la consulta un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, pues cuánto la persona gasta en laxantes porque no va al baño.
Sí.
¿Cuánto gastas en productos, en cervezas o en bollería o en alcohol semana?
Claro.
¿Vale? ¿Cuánto? Entonces, claro, desde el punto de vista de la salud, lo que inviertes, ¿no?, por los beneficios que tiene, también me gustaría que todos hiciéramos un poco de reflexión en esto, porque es muy importante. Es verdad que no es un precio barato, digamos, ¿no? Pero
vale la pena, vale la pena.
Tenerlo. Vale la pena. Y es una inversión importante, ¿no?
Claro, estamos hablando de salud. Por algo le llaman el oro líquido. Le agradezco muchísimo, doctor Cristian Didier, experto en nutrición, nutricionista del Centro Di Santa Nutrición en Lleida, que haya estado con nosotros para hablar hoy de ese aceite de oliva. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravana. Te han hecho un
una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfrutar!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
A Catalunya es xifra que hi ha 750.000 alarmes connectades a una central receptora. Hi ha diversos graus de seguretat. L'habitual és el grau 2, de risc moderat, i que inclou domicilis, petits comerços i empreses. Després hi ha el grau 3, de bancs o joieries. Catalunya concentra el 23% del total d'aquestes connexions actives de tota Espanya, que per primera vegada supera els 3 milions d'alarmes connectades a centrals receptores. Això representa un augment del 5% sobre l'any anterior i un 8% en els darrers 2 anys. Robatoris, ocupacions, és la causa de l'augment de les mesures de seguretat. El 62% de la demanda són per pisos i cases residencials i el 38% per clients professionals. Atenció, perquè aquest any, a més, ha estat un any de canvis per l'entrada en vigor d'una normativa aprovada el 2011 i que fins ara, a causa de moratòries, no s'havia aplicat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Rere Cope Catalunya i Andorra ha passat avui la Mari Carme Sabadó, que aquest any, Sergi, s'ha instal·lat una alarma al seu pis com a prevenció i també per una major tranquil·litat, no?
Sí, la Mari Carmen Salvador ens ha reconegut que no té gens de por, però una bona oferta i també ampliar la seva pròpia tranquil·litat amb un major seguretat, va decidir fa pocs mesos instal·lar dues alarmes al seu pis, ubicat en una novena planta d'un edifici al centre de Lleida Ciutat. Al seu edifici, també al replà, hi ha càmeres de seguretat a la entrada. I aquestes càmeres han permès la identificació d'un lladre que va assaltar violentament fa pocs dies a una veïna. La pròpia More Carmen entrava amb la veïna, es van despistar una mica amb l'entrada de l'ascensor i ens ha relatat com es va produir aquest assalt violent.
I va entrar darrere meu i aquests, jo penso que aquest senyor a la porta perquè no es tanqués, jo ja estava a l'ascensor i quan estava ja a l'ascensor vaig sentir un crit horrible i és que li va estirar el braç, li va estirar les pulseres, la va tirar a terra, total que li va trencar la cadera. I bueno, va ser un moment molt dramàtic, molt trist, traumàtic per mi també. I a més a més, llavors vam dir, bueno, pues gràcies que almenys tenim les càmeres. I ja sé, la policia quan va vindre ja me va ensenyar una foto, ja més o menys ho tenien localitzat aquest senyor, ja és a la presó.
L'americament ho relata com un fet traumàtic. Veritablement, la vida te pot canviar en un instant, no? Vas tranquil·lament, te ve un lladre, sobretot si ets una persona d'edat, i et provoca doncs, un dany físic, com en aquest cas la cadera trencada, una rotura de cadera, que et pot limitar moltíssim la mobilitat de cara al futur. L'americament ens ha relatat doncs, aquest incident que va ser el replà de casa seva, la càmera que ha identificat el lladre que ja és a la presó, i també ella se n'ha instal·lat dues al seu pis, com dèiem, a la novena planta. Argument per la seva instal·lació, una tranquil·litat, a banda també d'una bona oferta econòmica de l'empresa, un cost de 15 euros mensuals.
No és car, perquè a més jo en tinc una alarma a la porta de casa i tinc una alarma a la terrassa, perquè la terrassa meva dona al costat d'una altra terrassa que poden saltar fàcilment, segons me van informar els tècnics, i per tant tinc una alarma a la terrassa i una alarma a la porta de casa. Ho dic segur, però em sembla que són 15 euros.
Doncs, Mari Carmen, ens ha expressat el seu cas, que és més habitual del que sembla. Doncs han pujat l'increment d'alarmes a pisos, especialment en aquest sector, al llarg d'aquest any 2024. Ella és una més que s'ha posat aquestes càmeres i dins d'aquest 8% de l'increment que hi ha a tot Espanya.
Sergi, segons el Ministeri d'Interior, hi ha 133 empreses que poden operar en el mercat de centrals receptores i a causa de fusions, absorcions i cessa d'activitat de companyies poc rentables, està provocant un procés de concentració d'oferta. Així, podem dir que 5 empreses concentren el 85% del número de connexions actives. Hi ha hagut canvis aquest any a la legislació. Avui, a migdia COPE, hem pogut escoltar una d'aquestes empreses, un portaveu d'aquestes empreses, amb els canvis normatius, no, Sergi?
Sí, uns canvis normatius que, per cert, una normativa de que data del 2011, però que a causa de diverses moratòries ha entrat en vigor fins a l'1 de gener d'aquest any 2024, és a dir, 13 anys després. Una normativa que, en aquest cas, el que implica és que les alarmes han d'estar connectades amb el preceptiu informe i aprovació per part del Ministeri d'Interior a centrals receptores. Les empreses del sector consultades afirmen que és molt millor perquè otorgue una molt major tranquil·litat i seguretat de cara als clients. I hem parlat, com tu molt bé has dit, a Montse, a migdia a COPE, amb Fernando Saldaña, director comercial de Prosegur Alarmes. Ens ha explicat també i ens ha confirmat aquest creixement anual que hi ha de la demanda d'alarmes per part de la ciutadania.
Y viene creciendo en torno al 8% anualmente. Según nuestras estimaciones, hay otros 3 millones de clientes, de personas interesadas en la categoría, y es razonable, porque si miramos referencias de otros países del norte de Europa o Estados Unidos, esas penetraciones llegan al 20 o el 30%. Y los motivos por los que las personas al final se deciden para contratar un sistema de seguridad, pues principalmente es para protegerse de robos, como has comentado, protegerse de las ocupaciones y también sentirse protegidos estando dentro de casa.
Estem parlant, doncs, d'un creixement confirmat de 8 punts. Són molts punts, eh? És un creixement sostingut, evidentment, amb el temps dins del sector. Fernando Saldaña ha explicat també els motius i ens ha confirmat que quan en alguna zona determinada de qualsevol ciutat de Catalunya hi ha ocupacions, aleshores ja immediatament hi ha un increment de la demanda de l'instal·lació d'alarmes. També un altre sector que activa aquesta demanda és quan pateix un robatori, un familiar o un amic pròxim.
Pues efectivamente, sí, cuando se produce una ocupación, te decía al principio que además la ocupación, la preocupación por la ocupación es el segundo motivo por la que el cliente se decide contratar una alarma. Y es verdad que cuando oímos que ha pasado algo en nuestro entorno, ya no solo en nuestro área de proximidad, sí, sino con algún familiar, algún amigo le ha pasado algo, pues es verdad que es un disparador para contratarte y protegerte tu propia vivienda, ¿no?
Un sector a l'alça que també depèn també en diversos graus de seguretat. L'habitual és el grau 2, que incorpora domicilis, comerços i petites empreses. Ja superior és el grau 3, que incorpora els sistemes de seguretat, per exemple, de bancs i de joieries. Estem parlant, doncs, d'un sector a l'alça, el sector de les alarmes amb nova normativa i cada cop, doncs, amb més clients. Són ja més de 700.000 els catalans, doncs, que tenen aquesta càmera de seguretat.
Sergi Torre, gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Las 7 de la tarde, 27 minutos, linterna COPE Cataluña y Andorra. Quien tiene una empresa lo sabe. Contar con un espacio ilimitado para almacenar documentos y una ciberseguridad que minimice la infinidad de riesgos a los que estamos expuestos en Internet es clave. Y es tan sencillo como contar con las nuevas tarifas Love Empresa de Orange, con servicios de cloud ilimitado y ciberprotección incluidos sin coste adicional. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Recuerda, llama al 1414.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Batería. Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Ver un atardecer en la playa? Te renta. ¿Pasar con tus hijos la tarde? Te renta. ¿Disfrutar de un día de ruta por el campo con tus amigos? Pues también te renta. Porque al final, lo que vale es lo que vives. Descubre cómo entrando en renaultbank.es.
Puede ser que la vida
Avui a la linterna COPE Catalunya i Andorra us volem parlar d'un estudi que apareix en un moment que es parla i molt del tema del dejun intermitent i que desmenteix algunes fórmules que s'han fet populars, com per exemple la de saltar-se l'esmorzar. Avui parlem amb una de les investigadores d'aquest estudi, que és la Camille Lassalle, estudi, recordem, d'IS Global. Camille, què tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes y gracias a vosotros por invitarme.
¿Cómo se ha realizado este estudio? ¿Cuántos voluntarios se han prestado para poder realizar este estudio del cual se extraen datos muy interesantes?
Nuestro estudio se llama GCAT, son voluntarios adultos entre 40 y 65 años, todos residentes en Cataluña, y hemos tenido la suerte de contar con más de 7.000 participantes y les hemos preguntado un poco de todo sobre sus hábitos alimentarios, incluso sobre las horas a las cuales comen y otros estilos de vida, posición socioeconómica, etcétera.
Ajá.
Y luego, sí, perdón.
Esto empezó en el año 2018, ¿no? Si no me equivoco, y en el 5 años después es cuando ya se ha realizado esa visita de seguimiento a esas personas, ¿es correcto?
Es totalmente correcto. En 2018 teníamos ya todos los datos de nutrición y también de peso corporal y lo hemos repetido solo en 3.000 personas en 2023.
Uh-huh. Con estos datos, ¿qué es lo que queréis demostrar?
Lo que nos interesa es ver si más allá de la calidad de la dieta y de la actividad física, que son factores que ya sabemos que influencian nuestro peso corporal, queríamos ver si también controlar los horarios de la comida podían tener un efecto sobre el peso corporal, porque hay hipótesis detrás de que como nuestro cuerpo está regulado a lo largo del día por procesos biológicos que sería como un reloj interno, se llaman los ritmos circadianos,
¿sí?
Y que controlan, por ejemplo, los niveles de hormonas o la insulina que varían a lo largo del día, y estos ritmos están influenciados no solo por la luz del día y de la noche, pero también por la comida. Entonces pensamos que los horarios de la comida pueden tener un efecto muy importante en la salud.
Camille, se han publicado muchos estudios en el que se tienen resultados en la misma dirección que el vuestro y que apuntan que hacer este ayuno, por ejemplo, nocturno, no solo contribuye a reducir el peso corporal, sino que tiene efectos beneficiosos para la salud, ¿no? En uno de ellos se observó además que cenar y desayunar pronto se asociaba con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares e incluso a no desarrollar diabetes del tipo 2.
Efectivamente, y todos estos estudios lo realizaron investigadores de nuestro equipo. En este caso usaron datos de una cohorte francesa que se llama Nutrinet, pero es muy interesante ver que se reproducen estos patrones en una población de Cataluña que no tiene exactamente los mismos horarios, pero lo que vemos es que alargar el ayuno nocturno, pasar por ejemplo de 11 a 12 horas o de 12 a 13 horas, alargarlo un poco más siempre y cuando se desayuna y entonces pues se cena pronto, está asociado con menos riesgo de enfermedad cardiovascular, menos riesgo de diabetes y ahora en nuestro estudio con un peso corporal más bajo.
Uh-huh. Camille, por sexos, el análisis de los datos en función del sexo muestra que en comparación con los hombres, en general las mujeres mostramos menos índice de masa corporal, ¿no?
Sí, eso es una cosa que se observa en bastantes poblaciones. Es algo bastante estándar, digamos, que hemos observado en nuestra población, que se puede extrapolar a la población general. Lo que sí, también hemos observado que las mujeres tienen hábitos y estilos de vida más saludables, como una dieta mediterránea más alta, o sea, una adherencia a la dieta mediterránea más alta, un poco más de actividad física y fuman menos, ingieren menos alcohol.
Ajá. En el caso de saltarse comidas, que muchas veces, claro, dietas hay 200 millones, ¿no? Y la que le va a uno, a otro no le va. Lo del ayuno intermitente se ha puesto muy de moda, pero hay mucha gente que dice, no como durante todo el día, por ejemplo, y cuando llego la noche me atiborro. Esto no sirve absolutamente de nada, porque además de la alimentación, es importante el ejercicio físico, ¿no?
Sí, totalmente. El ejercicio físico y la dieta tienen que ir a la par, dentro de las capacidades de cada uno, obviamente. Y lo de saltarse una comida, realmente los estudios sobre lo que comentabas del ayuno intermitente, que en este caso es son unas 15, 16 horas de ayuno, entonces comer solo unas 8 horas al día, mucha gente prefiere hacerlo saltándose el desayuno. Es decir, comenzar el día, comenzar a comer en el día a las 12 o 1 del mediodía para poder tener una cena a una hora socialmente aceptada, que sería en España a las 8 o 9.
Claro.
Lo que vemos nosotros es que eso no es lo ideal y que es mejor, si quieres alargar y hacer ayuno intermitente con unas 15, 16 horas de ayuno, lo ideal sería cenar muy pronto y desayunar por la mañana. No tiene que ser a las 8 en punto, pero digamos que comer más pronto durante el día se acuerda más con estos ritmos circadianos,
claro.
Permite una mejor regulación del apetito y en general limita un poco la ingesta para lo que queda de día.
Ajá. Camila, hay muchas personas que esto lo hacen de manera autónoma, que no piden consejo. ¿Recomiendas un consejo de un nutricionista, una persona que te acompañe en este ayuno intermitente?
Sí, siempre es mejor tener el consejo de un profesional, y sabemos que para personas que tienen diabetes, por ejemplo, tienen que ir acompañados de un profesional de la salud, porque este tipo de estrategias pueden servir para perder peso, y eso sabemos que la diabetes está asociada al sobrepeso, entonces perder peso puede ayudar a controlar la diabetes, pero no se puede hacer sin unos consejos, claro, profesionales.
Oye, pues me parece un estudio súper interesante y además es algo también muy muy básico, ¿no? Muy de ABC. Está claro que por las noches no necesitamos, a no ser que trabajemos de noche, no necesitamos tanto alimento para irnos a la cama, ¿no? Y por lo tanto no es necesario ese alimento. La lógica, ¿no? El sentido común ya lo indica, ¿no? Por la mañana, que es cuando vamos a empezar a estar activos, es cuando hay que empezar a desayunar fuerte para tener fuerzas durante el día. Por la noche es absurdo.
Sí, me gusta mucho que digas que es sentido común.
Exacto.
Es algo que los abuelos lo van diciendo toda la vida. Sí, es verdad que es mejor tener más ingesta por la mañana para ir abordando el día con más energía, entonces mañana o mediodía, y que la cena no tendría que ser tan contundente, y claro, cuanto más pronto, mejor.
Claro, preguntármosle si no a los hombres del campo, que desayunaban de cuchara y tenedor, ¿no? Unos platos bien preparados por la mañana y luego ya tiraban el resto de la jornada. Pues muy interesante ese estudio. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena, porque aunque haya cosas que son de sentido común, siempre va bien recordarlas. Y hoy ha sido un placer descubrir algunos datos de este estudio de IS Global, en la voz, en este caso, de una de las investigadoras, que es Camil Lasal. Camil, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Te lo estamos contando.
Las alertas antiaéreas están sonando en varios puntos de Israel, como te digo, en Tel Aviv, pero también en la ciudad de Jerusalén. Irán habría atacado ya varios puntos del país.
Irán está atacando Israel en este momento. Las imágenes son impactantes. Saludo a Virginia Ceballos, una guía turística española en Israel.
Y bueno, estoy en el búnker de la casa ahora.
Hoy Irán ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente.
Centenares de misiles contra la cúpula de hierro.
En la radio.
En la radio.
Irán de alguna manera se ha quitado la careta.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Temperatura.
Termostato mejor a 21 grados.
Estamos perdiendo calor.
Un burlete en esa ventana.
Hecho.
Parece que hemos burlado el frío. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Érase una vez una niña que soñaba con crear edificios increíbles. Y un banco que decidió creer en sus sueños.
Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias a Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en Nissan.es.
Atenció, perquè si no teniu plans, aquest dissabte 5 d'octubre, entre les 10 del matí i les 2 de la tarda, tenim una opció que no t'has de perdre. El Dia dels Petits, una jornada d'aprenentatge, diversió i respir per millorar la comunicació interfamiliar amb els infants quan el càncer sorgeix a les famílies. Avui és un plaer saludar la Sara García, que és psicòloga i coordinadora del Centre Càlida de Sant Pau. Sara, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. Explica'm una mica, com neix el Centre Càlida de Sant Pau de Barcelona?
Bueno, molt breument, neix una proposta d'una dona que havia patit un càncer i que havia anat a Escòcia a tractar-se. I allà estan els centres Maggie's a tot el Regne Unit i, bueno, doncs des d'allà es trasllada aquesta idea aquí a Barcelona. I així, doncs, després de molts anys i molts esforços, perquè ha requerit de molts esforços, sobretot els econòmics, s'ha pogut crear el primer Centre Càlida, que esperem sigui, doncs, això, el primer de molts, per poder donar resposta a les necessitats de les persones que conviuen amb el càncer.
Imagino que pels pares, quan se'ls dona aquesta notícia, no?, d'impacte que el seu fill té aquesta malaltia, deu ser, a banda d'impactant, un canvi brutal en les seves vides, no?, en aquell moment.
Sí, com bé dius, és una preocupació afegida a tot el que implica el diagnòstic del càncer, no? És a dir, en molts casos el que veiem és que venen a veure'ns no tan preocupats per el tractament, per cirurgia o per coses que tinguin a veure amb la malaltia, sinó amb com li dic al meu fill o a la meva filla, no? Què hem de fer perquè generi el mínim impacte possible en ells. Realment, no?, en aquelles famílies en els que tenen nens, doncs és una preocupació afegida important, no?
El fet de compartir les sensacions i treballar amb més gent que està en la mateixa situació, imagino que això és important, no?, per millorar també la comunicació interfamiliar, no?
Bueno, el poder compartir-ho amb altres persones que estan en situacions semblants, per una banda, dona aquesta percepció de, entre cometes, normalitat, és a dir, ostres, llavors les meves preocupacions no és que siguin desbordades, no és que jo ara m'estigui, no?, aquí ficant amb algú que potser no és normal o natural, i veuen que no, que lògicament a tots els pares els hi preocupen més o menys les mateixes coses i tots tenen més o menys els mateixos reptes, no? Llavors, poder compartir-ho en aquests espais, doncs, facilita la comunicació, que com bé dius també és la comunicació interfamiliar, no? Perquè, bueno, també observes, no?, entre ells també a vegades es diuen, mira, a mi em funciona això, no? I dius, bueno, doncs potser ho puc aplicar jo també, no?
Aquest és un espai Càlida de Sant Pau, és un espai obert i totalment gratuït, no?, per qualsevol persona que convisqui amb el càncer, ja siguin pacients, familiars o cuidadors, que moltes vegades no ens en recordem de cuidar el que cuida també, eh?
Exacte, no? De fet, aquesta activitat que farem aquest dissabte és això, no? És la mirada a tota la família, no només a la persona que està passant en primera persona per la malaltia, sinó a tots els que conviuen, no? Inclús a vegades diem, si és l'avi o l'àvia que viu a casa qui té la malaltia, doncs al final és per tot el sistema familiar que els donem aquest recurs, no? El poder doncs, treballar entre tots com està afectant a cada un d'ells la convivència amb la malaltia.
Els nens que pateixen aquesta maleïda malaltia, el del càncer, que hem de dir que hi ha molts nens que superen i continuen endavant, són autèntics herois i a vegades ells ho porten fantàsticament bé si veuen que els pares o la família o el seu entorn estan bé, no?
Exacte, exacte. Jo crec que transmetre'ls tranquil·litat, el que deia, no? Que puguin continuar amb la màxima possibilitat amb la seva rutina, no? És a dir, doncs, si la mama és qui sempre m'ha vingut a recollir, que pugui continuar en la mida del possible. Cuidado, que moltes vegades doncs estàs amb un tractament que realment t'impedeix poder fer les coses del dia a dia i hem de buscar llavors, no?, pal·liar de la millor manera possible aquests canvis, no?, i que sigui sempre una persona de referència, propera, no? Però sí, els nens en general viuen molt més en el present que nosaltres, per tant, ells no anticipen tant de tot allò que els adults fem.
Clar, no pensen tant, no?, perquè quan ets adult li dones mil voltes i, en canvi, els nens és hem d'anar al metge, anem-hi, hem de fer aquest tractament, fem, però no hi pensen més enllà, no?
No, exacte, no? I no es posen en el pitjor, que això és el que ens passa moltes vegades a nosaltres, no? Ells pensen, bueno, pues si està passant això, mama, tens pupa? Pues bueno, pues tens pupa, eh? Quan estiguis bé, pues ja anirem a jugar.
Efectivament, efectivament. Escolta, em dèiem que aquest acte serà aquest dissabte, entre les 10 i les 12, on es farà?
Doncs al centre Càlida, que està doncs, ubicat això al costat de l'Hospital de Sant Pau, i que, bueno, que esperem que totes les famílies que estiguin passant per aquesta situació i ens escoltin, doncs s'animin a venir i a participar, no? Els convidem a que ho facin, que vinguin abans inclús, no?
Quantes activitats hi han preparades? Imagino que un munt, no?
Bueno, en realitat és un taller ja dirigit. Fem dues activitats molt, molt específiques, més que molt específiques, amb un propòsit molt clar, no? La primera d'elles és una gincana pels nens perquè coneguin l'espai, perquè es familiaritzin entre ells també, perquè, clar, al final és juntar nens que no es coneixen, que són de franja d'edat entre els 5 i els 12 anys.
Sí.
I mentrestant els pares també. A la vegada, mentre els nens estan fent aquesta activitat, els pares estan per la seva banda i també comencen a entrar en contacte entre ells, no? És una mica trencar el gel, que diríem. I després sí que fem una activitat terapèutica, per una banda els nens, per una altra banda els pares, i una posada en comú, no?, de com ens hem sentit, què hem descobert cadascú de nosaltres, i bueno, des d'aquí que podem continuar fent, no?
Home, i d'aquí es treu després una xarxa important, no?, perquè entre ells després hi continuen. Jo no sé si a través d'un grup de WhatsApp o fan quedades o tal, no?, que eren vincles.
Sí, molts d'ells sí que creen vincles, no? Perquè el que dèiem, no? També és una etapa de vida molt especial en la que els està passant el càncer, no? Llavors es senten molt identificats i molt acompanyats els uns pels altres.
Fer una tasca tan important, Sara, tu ets coordinadora i psicooncòloga i com a psicooncòloga a vegades deus veure situacions que dius... Carai, no? Jo cada cop que passo per un hospital, no sé, el Sant Joan de Déu, no?, que sé que hi ha nens allà malalts i tal, sempre penso, són herois, però vosaltres també mereixeu un reconeixement brutal perquè feu una tasca que no està pagada amb res, eh?
Bueno, moltes gràcies, però jo, sincerament, i no vull que soni atòpic, per mi el reconeixement és quan una persona, no?, o un grup de persones que fan una activitat amb nosaltres ens ho verbalitzen, que els hi hem ajudat, que els hi hem sapigut donar eines o que els hi hem sapigut estar al costat i acompanyar. Vull dir, és el que dona sentit al nostre dia a dia, no?
Efectivament, efectivament. Doncs espero i desitjo que sigui tot un èxit. Recordem aquest dissabte, 5 d'octubre, entre les 10 i les 2, justament al costat de l'Hospital de Sant Pau, no? Allà es troba la Fundació Càlida.
Exacte.
Molt bé, doncs que vagi superbé i torno a reiterar aquestes gràcies per fer costat a aquelles persones que ho necessiten i ja saps, aquí estem per el que vulgueu. Que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies.
Gràcies. Una abraçada. Sara García, coordinadora i psicooncòloga del Centre Càlida Sant Pau.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
tipo Yagán. También nos dicen el rey de los colchones.
¿Y qué le decimos de nuestros colchones?
Sí, tres espectaculares modelos: Eternus, Medical y Finland, con medidas a escoger y todos, todos en existencia. Precios increíbles e inmejorables. Escuche: colchón matrimonio Excellent, antes 473 euros, ahora 189 euros. ¡Y corra, que se acaban! Se lo podemos entregar y montar en su casa en 48 horas o a su conveniencia.
Hola, soy Carlos, tu gestor en comprammostupiso.com, y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros comprammostupiso.com.
Migdia, les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. De dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Set de la tarda, 50 minuts. Estàs escoltant la Linterna a COPE, Catalunya i Andorra. I atenció amb aquesta dada. A Catalunya, més de 122.000 infants, o el que és el mateix, el 8,9% de la població, no pot gaudir d'una bona visió perquè no es pot permetre el luxe de comprar-se unes ulleres o unes lents de contacte. És el que es coneix com a pobresa visual i que denuncia en un informe l'associació Visión y Vida. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, aquesta associació ha fet una radiografia de quina és la situació de la pobresa visual infantil a Espanya. I trobem una primera dada significativa. El 59% de les famílies no porta els seus fills a l'oftalmòleg a fer-se les revisions anuals per manca de recursos. Famílies moltes vegades vulnerables que entre les múltiples factures doncs no poden tenir la visió com a prioritat. Ho explica Salvador Alsina, president de l'associació.
Sí que se hacen revisiones pediátricas, pero en esa revisión pediátrica no es el especialista oftalmólogo o óptico optometrista que la realiza, sino que suele ser el pediatra, y la revisión es muy, muy elemental. Por tanto, el primer punto a solventar, y es lo que la administración debería escuchar, es que hay que revisar a todos los niños.
Evidentment, no cuidar la visió té conseqüències en els infants a curt i llarg termini. Incideix directament en el seu rendiment escolar i, per tant, en el seu futur. Un de cada tres casos de fracàs escolar es deu a un problema visual.
Si tiene algún problema visual, difícilmente va a poder seguir sus estudios con regularidad. Aquí hemos visto que la pobreza aísla, excluye y reduce las oportunidades de futuro. De eso más conocido que la pobreza se hereda, desgraciadamente, y por tanto, si además de heredar la pobreza no hay posibilidades de adquirir una formación adecuada, el futuro de esos niños y niñas que ahora están en situación de pobreza visual va a ser más complicado de lo que debería.
Alsina reclama mesures, per exemple, ajudes a la població més vulnerable perquè tothom tingui les mateixes oportunitats.
Hay que hacer un buen cribado y ofrecer soluciones a los más vulnerables, principalmente a todos estos que hemos visto que tienen pobreza visual infantil. Y el tercer punto, que ya hemos trabajado mucho, pero que no hemos conseguido aún ningún avance con la administración, es que exista un plan estatal o un plan nacional de salud visual para toda la población en general y particularmente la que está en situación de vulnerabilidad.
I més enllà d'aquestes ajudes concretes, el GINA aposta per introduir un sistema que permeti revisar la vista de tots els infants en edat escolar almenys una vegada a l'any, com ja passa, per exemple, amb el dentista.
De la misma manera que en algunas comunidades autónomas se han hecho revisiones bucales, bucodentales, de manera general, pues que hay alguna manera para que todos los niños en edad escolar tengan una revisión anual de su visión y que en el caso de que tengan algún tipo de problema, se les detecte algún tipo de problema, se les dirija al especialista adecuado, sea oftalmólogo o óptico optometrista, ya que eso debería liderarlo la administración.
I una vegada resolt el problema que hi ha amb la pobresa visual infantil, doncs haurien de prendre mesures també amb altres col·lectius, com per exemple el de la gent gran.
I de la pobresa visual infantil, els problemes que pateix un altre col·lectiu, el col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual. Un informe elaborat per DINCAT i la Fundació Granés denuncia situacions de discriminació.
Per exemple, els alumnes amb discapacitat intel·lectual que estan en centres d'educació especial han crescut un 20% en 5 anys, un creixement que s'ha produït tot i el pla per reorientar-los a centres ordinaris. El director de DINCAT, Víctor Galmés, reclama més recursos personals i materials per tal que el sistema educatiu sigui veritablement inclusiu.
Però diguéssim que estem a mig camí i que per això no funciona, que estem a mig camí perquè cal que es treballi més conjuntament, cal que hi hagi més recursos a l'escola ordinària, cal que l'escola d'educació especial tingui els recursos i el suport suficient per fer aquest acompanyament a l'escola ordinària.
L'informe denuncia la discriminació i la vulneració de drets que pateix el col·lectiu. Un exemple, una de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual no té feina, tot i que la majoria podria treballar, i quan ho fan, els sous que reben són la meitat que els de la resta de la població. La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez, reconeix que és un repte la inclusió de les persones amb discapacitat en l'àmbit laboral i educatiu i defensa una visió transversal en les prestacions socials.
La revisió de la renda garantida de ciutadania, jo crec que és una reforma que és necessària i hem d'abordar amb el major consens possible. I, sens dubte, crec que és una bona reflexió també com la realitat de la discapacitat ens ha d'empènyer a tenir aquesta visió transversal també en l'àmbit de les prestacions socials.
A l'hora de desenvolupar una vida independent també troben moltes dificultats, d'entrada perquè són discriminats a l'hora d'accedir, per exemple, a una vivenda de lloguer. Gairebé 4.000 persones es troben en una llista d'espera per accedir a un centre residencial.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, fins demà.
Adeu, fins demà.
I arriba la informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, la veu del company Gil. Bona tarda, Gil.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda.
La porta i el porter polonès, de nom difícil de pronunciar avui, protagonistes de l'actualitat a Can Barça.
Aviam, li diré a poc, vinga, perquè vagi fent-se vostè la idea. Wojciech Szczęsny. Aviam, l'Oliveros té una coneixença a la Universitat de Gdansk,
sí,
que diu que en polonès,
sí,
la pronúncia correcta del cognom del nou porter del Barça és Szczęsny.
Szczęsny.
Szczęsny,
bueno,
amb una T pel mig.
Szczęsny.
Però, vaja, de tota la vida, a l'Arsenal i a la Juventus, sí, a aquest bon xicot, i a la selecció de Polònia l'hem anomenat com a Wojciech Szczęsny.
Molt bé.
Doncs Szczęsny i Laporta són els protagonistes avui de l'actualitat del Futbol Club Barcelona. Amb els detalls, Elena Condis. Elena, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda. Doncs avui l'equip tenia festa, però Szczęsny ja ha començat la seva pretemporada particular. Avui, tot i tenir lliure, el porter polonès ha anat a la ciutat esportiva on està seguint un pla específic personalitzat per poder estar a disposició de l'equip després de l'aturada per seleccions. Una setmana que està marcada en vermell al calendari. Dia 20 d'octubre, Barça-Sevilla. Dia 23, Champions-Barça-Bayern. Dia 26, el clàssic al Bernabéu. I mentrestant, avui Laporta, en un acte amb la Fundació Johan Cruyff, ha tornat a elogiar el nou entrenador, Hansi Flick.
En el sentido de que no busca excusas, los lesionados para él, pues bueno, es un inconveniente, pero que lo está superando muy bien. Y yo creo que la incorporación de jugadores de la cantera este año está dando muy buen resultado. Yo creo que Flick está haciendo un trabajo extraordinario. Ya te digo, es un entrenador muy profesional. Él sabía lo que tenía en cuanto a plantilla y la está gestionando muy bien. Y yo lo que veo es que los jugadores están entendiendo la manera de gestionar que tiene Flick de la plantilla.
Remarcant que no busca excuses, ha recordat també que després d'aquesta aturada per seleccions, el Barça recuperarà a 3 dels lesionats, a Fermín, a Dani Olmo i a Gavi.
Un Barça que també és notícia, Montse, perquè ja té data per la seva assemblea anual de compromissaris. El 19 d'octubre. Això sí, serà una assemblea telemàtica, cosa que no ha agradat gens ni mica als grups de l'oposició a la gestió de Joan Laporta. Avui hi ha un acte a la Fundació Johan Cruyff. El president argumentava les raons per convocar encara de manera telemàtica l'assemblea de compromissaris.
Serà telemàtica perquè fomenta més la participació i és com nosaltres portàvem al nostre programa electoral i com molts dels candidats portaven també en el seu programa electoral. Pensem doncs, que serà més participativa i a més donada com està avui per avui les instal·lacions del club és la millor manera de fer-ho.
Per cert que també s'ha donat a conèixer la llista de la selecció francesa per la propera aturada de seleccions, on ha entrat el defensa Jules Koundé.
I a Girona Gil, pendents de Tsigankov. Avui m'ho has posat fàcil, eh?
El que vindria a ser Tsigankov, l'ucraïnès del Girona de tota la vida, lesionat ahir en el partit davant del Feyenoord a la Lliga de Campions. Lesió d'isquios, hem de saber l'abast exacte. Tan bon punt el club ens ho comuniqui després de les proves que ha de passar, però és una lesió que fa pinta de mínim dues setmanes. Un Girona que ve de perdre davant del Feyenoord 2-3 a la Lliga de Campions, la lectura del primer golejador del Girona a la història de la Lliga de Campions, David López.
Sabíamos que todo esto podía pasar y ahora pues simplemente trabajar, seguir corrigiendo errores. La verdad que en los partidos las sensaciones son buenas, el juego es bueno, el resultado es malo y al final lo que vale es el resultado. Bueno, pues hay que seguir trabajando y acabar de perfeccionar algunos pequeños detalles para terminar de ganar los partidos. A partir de ahí, como dijo Michel, hoy pasamos página, pensamos ya en el Atleti, que será ahora lo realmente importante.
Tenim temps de 3 telegrames poliesportius, Montse.
Molt ràpid.
Eurolliga, al descans, el Guiris Kaunas 43, Barça 31, Superglob, Barça 29, a l'Elit 32, han acabat quarts, Pau Lavadosa jugarà a les semifinals de l'Open de Pequín de tenis.
Senyor Gil, gràcies, més informació a Esports Cope, que vagi bé, bona tarda.
Fins demà.
I nosaltres us deixem amb Ángel Expósito i la Linterna. Salutacions d'aquí t'ha parlat, de Montse Rodríguez. Fins demà, adeu-siau.